toca deixar fora de lloc a un nou convidat del programa. Avui, des del Matí a Ràdio Estel, tornem a sortir a l'exterior per parlar de cultura i deixar el convidat d'avui, el director teatral Josep Maria Mestres, fora de lloc. Joan Trias, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Què tal? Com esteu?
Bé.
Dedueixo que us està tocant el solet.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com diuen els catalanoparlants, s'ha despejat. En català correcte.
Ui, si el mestre, un altre mestre, en aquest cas el mestre Virgília.
Sí.
Escolta, amb qui estàs? Ara jo ja ho he dit, però,
no, però
tinc ganes d'escoltar-ho, com ho dius tu.
Mira, ara ens ho deies, Mercè, ens acompanya avui Josep Maria Mestres, que gairebé 20 anys després torna a la Vella Roel per pujar de nou als escenaris Un matrimoni de Boston, que David Mamet va escriure el 1989, i ho fa ni més ni menys que amb part del repartiment d'ara fa 20 anys, Gemma Vilarasau, Marta Marco i ara també amb Emma Arquillué, i segur que amb la presència i decència d'una de les eternes a l'escena catalana analitzaran. Avui volem parlar d'Un matrimoni de Boston, però també del panorama teatral català amb Josep Maria Mestres, i per això no podríem haver triat un altre espai que no fos aquest, jo no sabia on era, de fet, ni sabia que existia, que era la plaça Boston de Barcelona. Josep Maria Mestres, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Josep Maria, tu n'eres conscient d'un espai com aquest a Barcelona o no?
No, i m'encanta ser-hi i haver-lo conegut. És un racó preciós amb unes moreres molt boniques, i si està la mar de bé, ara que s'ha despejat, com deies abans, si està molt bé.
Escolta'm, ara, buscant cosetes entre Barcelona, Boston, aquesta plaça Boston, jo tampoc sabia que Barcelona i Boston, les dues ciutats, estan agermanades.
Ah, doncs mira, veus, més al nostre favor, està molt bé. Ser germans està molt bé, agermanar-nos.
Escolta, ja que som aquí, va, comencem parlant de l'obra que torna 19 anys després a la Vila Roel. Què és i què ens trobarem i a què ens parla Un matrimoni de Boston si anem a veure-la per primera vegada?
És una peça que parla de, sobretot d'amor, d'amor de relacions, d'una relació de parella, de dues dones lesbianes, però sobretot de com es descomposa, una relació que s'està descomposant, però durant l'obra es recomposa i va cap a un altre lloc. Aleshores, l'autor parla d'això, d'amor, sexe, poder, sobretot manipulació, però sobretot de molta complicitat.
Josep Maria, jo crec que hi ha part del públic que quan li dius anem a veure un Mamet, s'espanta molt. S'espanta o molt o una mica. I hi ha una altra part del públic que som, deixa'm-ho dir així, autèntics devots de David Mamet. Què té David Mamet que aconsegueix sempre enganxar tant?
Que és un grandíssim autor, sobretot a l'època... Això fa aquests 20 anys quan va escriure les seves grans peces, no? Un matrimoni de Boston és de les peces més atípiques de David Mamet, perquè no, normalment és molt masculí. Ell, els seus personatges són molt masculins, i aquí no n'hi surt ni un d'home. Hi són, només planen per allà, però no hi ha cap actor. Són tres actrius, i el Mamet es caracteritza per tenir un llenguatge molt punyent, molt com amb unes frases com d'arts, molt curtes, molt incisiu. Aquí, en aquest cas, ell fa un exercici d'estil, que és escriure estones com Henry James, que d'alguna manera és d'aquí, és d'autor del títol de l'obra, que amb la novel·la Les Bostonianes, de finals del segle, de mitjans finals del XIX, i estones escriu com Henry James, estones escriu com Oscar Wilde, però sense deixar de ser ell. Llavors això provoca un efecte molt hilarant, perquè els personatges parlen d'una manera molt retòrica, molt enrevessada en molts moments, però s'expressen d'una manera molt desinhibida. O sigui, podríem dir que és una obra d'època, perquè les actrius, diguem, i no l'hem volgut canviar, perquè no es pot canviar, i quan la veieu sabreu per què, però és absolutament contemporani. Aleshores es provoca un efecte hilarant i molt irreverent, diguem, no?
Ens ho explicaves, Josep Maria, una obra purament interpretada per dones, amb personatges femenins, evidentment. El teatre encara mira poc cap aquí?
Com, perdona?
Dic, el teatre encara mira poc cap a personatges femenins, cap a protagonistes femenins?
Potser sí, potser, però saps què passa? Que jo penso sempre pensar que les dones són més bones actrius que els actors. O sigui, a mi m'agrada molt. Evidentment, hi ha molt bons actors, però les dones tenen un desbloqueig emocional moltes vegades. Són més atrevides emocionalment per anar més lluny, diguem, moltes vegades, no? I jo sempre que puc intento treballar, escollir per textos, espectacles, projectes en què les dones tinguin un paper preeminent, com és aquest el cas.
Escolta, Mercè, per situar una mica a l'oient també, i per expressar una mica com estem avui, que estem sentats en un banc de la plaça Boston de Barcelona, per qui passi per aquí i ens pugui veure, ens trobarà una mica de costat de la plaça, en Josep Maria el veuran d'esquenes. Ho dic perquè no es pensin, perquè clar, en Josep Maria va amb barba com sempre i amb la gorra posada com sempre, no estic entrevistant Steven Spielberg, estic amb Josep Maria Mestres.
Que podria confondre's.
Es podria confondre.
Perdona, Joan, us estàvem escoltant i estàvem Digue'm. Escoltant de fons que hi ha com un repic d'aplaudiments. Jo no sé si teniu aquí a
no,
prop.
No ens fan claca, no ens fan claca.
Sou, és per vosaltres, dedueixo això, que us ho fan.
No.
No, que era broma.
No, és que hi ha obres per aquí al costat, em sembla.
Home, que estrany que hi hagin obres.
Sí. També ho pots confondre amb unes taules que estan posant ara mateix en un bar d'aquí al costat, que si l'acaben de muntar, escolta'm, anirem a fer un cafè i tot.
Digue-li, Josep Maria, que si això li recorda una mica el mercat de Calaf, o res a veure.
Mira, em diu la Mercè, que ja saps Josep Maria que és de Torà, si et recorda una miqueta el mercat de Calaf, això d'aquí.
Ara està molt tranquil·let. És el mercat de Calaf en hores baixes.
Això mateix.
Perquè no hi ha l'aglomeració que se suposa que hi hauria d'haver en un mercat de Calaf com cal.
Escolta, seguim parlant d'un matrimoni de Boston, ho dèiem ara. Jo crec que les grans actrius no les diem tant pel nom, sinó pel cognom, coses del paradigma teatral català. La Vilarasau, la Marco i l'Arquillué. Com ha estat tornar a dirigir la Vilarasau i la Marco i ara també afegir-hi l'Arquillué?
Ha sigut preciós, perquè de fet ens vam prometre amb l'Emma Vilarasau i amb la Marta Marco que hi tornaríem, no? Després de la mort de l'Anna vam, no sé si va ser com per, jo crec que per conjurar el temps, per conjurar fins i tot la mort d'alguna manera, de dir de tornar a recuperar un temps que vam ser molt feliços fent aquesta obra, no? Jo amb l'Anna li dec moltes coses, per sobretot quan vam treballar, va ser la primera vegada que vaig treballar, ja havia treballat com ajudant de direcció, si ens coneixíem això, però no l'havia dirigida mai fins que no ho vaig fer al matrimoni de Boston, no? I es va generar una complicitat amb l'Emma i amb la Marta en aquell moment. Elles dues havien treballat molt, eren les reines del lliure, d'alguna manera, era allò, la reialesa, l'aristocràcia del lliure, a la qual s'hi afegia una actriu jove, la Marta, com en aquest cas, la Marta Marco, com en aquest cas ara s'hi afegeix l'Emma Arquillué, no? Aleshores va ser una festa, i jo vaig aprendre, se'm va confirmar una cosa que jo ja intuïa, però se'm va confirmar de totes, que era que no es pot treballar si no és des del plaer, des del joc, des de lo lúdic. L'Anna era una dona superlliure i sense deixar de treballar amb tot el compromís del món i amb tota l'entrega que era capaç, els assajos eren una festa. I nosaltres volíem això, ho van ser, les representacions també totes vam repetir l'any següent, es va tornar a reposar al teatre, tot i que era un teatre molt petit perquè estàvem a l'espai lliure i era una de les coses boniques, com ara també a la Villarroel, de poder tenir aquesta proximitat amb l'espectador, crec que és una de les coses boniques que té l'espectacle. Tot aquell moment ho va veure molta gent, perquè jo, allò que vas dient, jo ho vaig veure, jo ho vaig sentir, no sé com ho vam poder veure, devíem fer moltes representacions, i sí que en van fer moltes, perquè era una sala, com sabeu, molt petita a l'espai lliure. La Villarreal és una mica més gran, però també té aquestes condicions, diguem, de proximitat. El que volíem era que la gent, que el públic se sentís partícip de l'aventura d'aquestes dones, de la seva complicitat.
Abans ho deia, n'estic segur que l'essència una mica de l'Isaran, d'Anna Isaran, de l'Anita, com li dèiem als seus estimats amics, no? Hi serà, d'alguna manera hi serà, perquè no pot ser d'altra manera, però deixa'm preguntar-te ara, que parlem de l'Isaran, què ha estat Anna Isaran pel teatre català i quin és sobretot el seu llegat?
Una grandíssima actriu. Jo penso que de... en tots els sentits, sobretot de comèdia. No hi havia, a nivell de comicitat no hi havia, crec, ningú que li... que la superés, no? I una dona, com deia, molt lliure, molt intensa, molt, que vivia la vida agrupades, ara, allò que es diu, no? Però que... i que tenia un molt generosa, que feia la... intentava... i teatre pur, o sigui, ella sortia a escena i allò es convertia en una festa. L'Emma ara, clar, d'alguna manera, és que és molt bonic que l'Emma agafi el relleu de l'Anna amb això, perquè l'Emma sempre ha estat considerada una actriu dramàtica, no? I ho és, i també és allò, és, no sé si n'hi ha cap que sigui millor en aquests moments, eh? Deixeu, potser és amor d'amic, però, i també de director, però dius, és una actriu, allò que dius, és una actriuassa impressionant, però ara ja sembla que ja ningú s'atrevirà a dir que és una actriu dramàtica. Penso que pot, la nova reina de la comèdia està gestant-se aquí, realment, el que fa l'Emma en aquest espectacle, i amb la Marta, que foten una... tenen una complicitat. És tan bonic veure com han passat aquests 20 anys. Ens han passat coses a tots. Nosaltres som tots diferents, però continuem sent els mateixos. Continuem. Jo intento, i ho hem parlat moltes vegades amb l'Emma, i de renovar els vots, diguem, amb la professió, d'alguna manera, renovar aquesta il·lusió de que ens sentim com quan vam començar. És una cosa que hem d'estar molt alerta de no perdre-ho, aquesta il·lusió. Aquí, coses com aquestes les recuperem, sembla, i que són regals al públic, que és molt bonic, de fer.
Passa una cosa curiosa, Mercè, que ara ens ho explicava en Josep Maria, i és que Emma Vilarsau, 20 anys després, agafarà el paper que feia Anna Lizaran, i Marta Marco farà el paper que feia Emma Vilarsau al seu torn, Emma Arquillué agafarà el paper que feia també al seu torn Marta Marco. Clar, suposo que no és el mateix dirigir la Vilarsau i la Marco d'ara que les de fa 20 anys.
No, perquè elles són més... Tots n'hem après més. No és el mateix. Però hi ha una confiança i un saber... i un respecte, potser, també més. És increïble, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra. El fet de... Però elles tenen... Hi ha un background que elles porten, que jo porto, que fa que també ens tinguem un respecte absolut, però també una confiança absoluta. I això és molt, molt bonic.
No m'atreveixo a preguntar-te què hi veurem en aquesta nova versió, perquè qui conegui les direccions de Josep Maria Mestres és un gran respectador dels textos originals, però sí que és veritat que sempre alguna cosa nova hi trobem d'un any a un altre que es faci una obra de teatre. Ja no tant perquè l'obra hagi canviat, sinó perquè l'espectador ha canviat, i això moltes vegades és així, no?
Sí, no hem tocat ni una coma. El Sallent, jo li vaig dir, evidentment, que renové. També és clar, aquí és, hem de posar-nos de genolls, compte, perquè estem parlant del millor traductor que hi ha, fer-li la reverència al millor traductor del país, no? Jo sempre dic que quan treballo amb un text del Joan Sallent és com anar per unes vies del tren, diguem, saps que allò no descarrilarà, que sempre tindràs un text meravellós. El text del Mamet és meravellós, però la traducció és superba. Ara m'ha anat del que t'estava explicant. Me'n preguntava si les diferències entre l'espectacle d'abans i el d'ara. L'espectacle és més estilitzat. Jo també he anat cada vegada més cap a... El text és el mateix, com et deia, i l'ha revisat potser alguna coseta de traducció, diguem, no tant de continguts en absolut. Però potser l'estètica és més estilitzada, diguem, però continua sent el mateix. El públic el rep diferent. És curiós perquè hi ha coses que en el seu moment, fa 20 anys, per exemple, la relació... Perquè les dones que ens planten, aquestes dues dones progressistes, avançades al seu temps, etc, sobretot el personatge que fa l'Emma Vilarsau, té moltes contradiccions, totes dues, però tenen moltes contradiccions. Per exemple, una d'elles és el maltractament cap a la criada, diguem, no? I això és una cosa que és un recurs còmic molt divertit de l'autor. En el seu moment, això es vivia còmicament i ja estava. Ara el públic han passat moltes coses, ha passat tot una segona generació, una segona explosió de feminisme, no es consent fàcilment el que puguin ser abusos, tal. Llavors, la gent riu, sí, però hi ha com una alerta de dir, hi ha com un semàfor vermell de dir, compte que això podem riure, però és molt fort el que ens estan explicant, no? Llavors, això és el bo dels grans textos, no? Com es reactualitzen sols, d'alguna manera, no cal tocar-los al públic, rep perfectament com... I ho notes, no? Com ho rebien abans i com es rep ara, és diferent, i això fa que sigui interessant encara. Evidentment, per més bé que ens ho haguéssim passat, per més bonic que volguéssim tornar-nos a trobar al voltant d'aquest espectacle, si l'obra hagués perdut l'interès pel públic, no l'haguéssim dut a escena. Jo penso que té molt de sentit assistir a aquesta baralla de baralla i reconciliació de dos éssers.
A tu, d'alguna manera, Josep Maria, se t'ha ressignificat l'obra a l'hora de dirigir-la?
He sentit bastant el mateix. O sigui, potser sí que, per exemple, ara, amb l'Emo parlàvem, clar, el fet de parlar, d'estar en una relació no normativa, diguem, en relació de dues dones, en el segle XIX, imagina't el que podia ser això, de portes endins, en el boudoir aquest on passa tota la situació, elles són molt lliures d'explicar-se com vulguin, de cara cap enfora, evidentment, això seria impossible. I com bé et deia, amb aquestes contradiccions, diguem, de personatges, diguem, que són per una banda molt progressistes i per l'altra molt retrògrades, no? Potser sí que ara veus, d'alguna manera, la societat ha canviat, per exemple, amb tot el tema del poliamor o de les relacions de parella. El fet de ser una relació no normativa potser fa que es pugui... En el fet de ser de que el Mambit es planteja, parla de tot, en definitiva està parlant de les relacions de parella en general, però ho situa segle XIX i una parella de dones, no? I això fa que com de lupa i ens fa plantejar potser moltes coses que 20 anys enrere no ens podien ni passar pel cap a nivell de resoldre situacions com les que planteja l'obra, no?
Parlant de coses que ni ens plantejàvem que passessin pel cap, Mercè, em deixes fer una mica una bogeria? Ja saps que jo a vegades em passen coses d'aquestes, eh?
Sí, sisplau, a veure.
Sí? Sí, home. Josep Maria, aquell taxi és el que t'està esperant a tu o no?
És possible, perquè veig,
doncs,
qui diu eco.
Clar, jo és que li havia promès al Josep Maria estar fins a 25 aproximadament, però Josep Maria i jo he d'anar al carrer Montaner 127. Anem amb taxi?
Estàs
aprofitant, sí?
Sembla? Del Josep Maria.
No, clar, sí, absolutament. Sabeu què passa? Mira, ho expliquem als oients.
Va de
això.
Camí o no, tries?
Sí, home, sí, tanca
de
camí.
Val.
Sí. I si no, l'estic enganyant molt sutilment.
Ho estàs fent molt bé, sí.
Exacte. Veus? Ara anem cap al taxi i pregunta... Sí, perquè hi ha un conductor dins i em sembla que deu ser el taxi que agafa en Josep Maria. Cap on anava Josep Maria després?
Cap al costat de la Villa Real.
Ah. Tant, sí, home, sí, Montaner 127 sí que li passava... Sí, home, sí, li passava de tornada. Saps què passa? Que d'aquí ben poca estona, com saps, Mercè, tindrem molt més giró.
Sí.
Des d'un punt de connexió.
Sí.
I just és aquest punt de connexió. Si anem darrere, no passa res, que així continuo l'entrevista a Josep Maria. Mira, veus? Ara agafem el taxi. Ell ja ha muntat a dins.
Molt bé, mira, tries
i
això.
Ja munto jo amb ell. No, és impagable el que estic fent. Jo a vegades se me'n va el cap, però...
Venut, mira si en Josep Maria t'ha donat permís.
Sí, m'ha donat
permís.
Doncs ja
està. Sí. A part, tampoc estàs
gaire
lluny.
Mira, si podem fer una parada al carrer Montaner 127, em faràs un favor. Sí, ara estic dient al taxi que anem cap allà, després continuarà el trajecte amb en Josep Maria.
Això és perquè vas amb les botes, no? Tries, que no pots caminar gaire.
Sí, sempre vaig amb les botes, sí,
clar.
Exacte. Mira, ara el tinc sentat al costat de Josep. Et t'he enganyat una miqueta, ara, eh?
No, ha anat molt bé.
Josep Maria, saps que sempre m'agrada preguntar una mica com està el panorama teatral català? Com ho tenim, això?
Jo ho tinc molt bé. No tinc temps de mirar com ho tenen l'altre. Però sí que, evidentment, em preocupa i m'ocupa el fet de... Ara, clar, hi ha com una eufòria, realment, de que tots els teatres estan molt plens. La gent... Hi ha espectacles de molta qualitat i el públic té ganes de veure'ls, que és el més important, no? De fet, nosaltres, per exemple, estem gairebé sold out, gairebé fins al final de les... Encara queden algunes entrades, però ha anat... s'ha de mostrar que la gent volia veure-ho, no? I com nosaltres, molts d'altres espectacles tant de gran format com de format petit. Mai n'hi ha prou de recolzament. Sempre no ens cansem mai de dir i d'exigir el recolzament institucional, perquè la cultura s'ha d'apoyar per totes bandes, no n'hi ha mai prou, encara que vagi molt bé. És un luxe, perquè penso que el teatre és de les coses que ens fa... tot l'art en general, pel teatre, molt més, almenys ho dic perquè és el nostre, és el que ens ocupa i el que ens agrada, ens fa millors persones, ens fa ser més civilitzats, no? I això és important, cuidar, preservar-ho.
Ara deia, Josep Maria, que ho tens, que tu en el teu cas ho tens molt bé. De seguida en parlem d'això. De moment, fins al 24 de novembre, que sou a la Villarroel, em sembla. Jo crec que és una sort, això, perquè jo tinc una queixa personal cap al panorama teatral català, i és que la... ...obre...
Clar.
...molt poc. En... Sí.
Clar, és que sabeu què passa en Trias. A veure si m'escolta el Trias. Hi havia aquest risc, perquè si agafàvem aquest taxi amb Josep Maria Mestres, podia passar que en algun moment doncs, el taxi passés. Mireu, jo m'atreviria a dir que estan passant pel túnel de General Mitre. Trias, a veure...
Hola.
Ara us escoltem.
Maria,
que heu passat,
se'ns havia tallat.
Que heu passat pel túnel de General Mitre.
Sí, senyora.
Veus?
Sí, senyora. Ara som al carrer Montanella.
Veus?
Ara ja estem al carrer.
Ara ja us escoltem bé.
Sí.
Què dèieu?
M'estava explicant, Josep Maria, que duraven poquet les obres en cartell, eh?
Sí. Sobretot quan fas èxits d'aquests que... Perquè els teatres estan programats, ja, diguem, d'alguna manera. És lògic que els teatres públics estiguin programats. No passa, per exemple, com a ciutats com a Londres, que ells tenen molt clar que el teatre és un negoci, d'alguna manera, i fan, quan un teatre, una peça que ha estat un èxit en un teatre públic, la passen, de seguida ve un teatre privat i la torna a explotar. Aquí encara no s'hi està acostumat, això, diguem, d'alguna manera, no, o s'ha fet alguna vegada, però es fa molt poc. En aquest cas, per exemple, sí que jo, que vaig ser un dels artífecs, també, de que junt amb l'Emma i amb la Marta, que de tornar a portar escena, això, sí que teníem clar que volíem fer-ho al màxim impossible, que la gent ho vegi, que no es quedin amb ganes, que hi hagi la possibilitat que si ho volen veure, que tingui la possibilitat el públic de veure-ho, no? I això costa moltes vegades, perquè també el teatre públic està agafant el costum aquest de programar, diguem, per anticipat, amb el qual no, si hi ha un èxit, moltes vegades es descabalca i es produeix, diguem, la paradoxa de que potser ens n'haurem d'anar de la Villarroel amb el teatre ple i no podem prorrogar perquè darrere ja està compromès amb un altre espectacle. Això passa sovint, evidentment, i s'hauria de trobar una solució.
Per cert, ens queda poquet per anar arribant, però sí que t'ho vull preguntar, perquè ara ens deies a mi em va prou bé, és que déu-n'hi-do, un matrimoni de Boston encara la tenim a la Villarroel, però la mort d'un comediant amb Jordi Bosch, amb Francesc Marginet, qui més hi surt?
I Mercè Pons.
I també tindrem en cartell l'Herència.
L'Herència, sí, després el Teatre Lliure és una de les peces més importants capdals del segle XXI. Una peça escrita el 2018 i que s'exhibirà en dues parts, perquè és molt llarga, és una obra de 6 hores. S'exhibirà en dues parts, també hi haurà dies que es farà l'integral i que el públic la podrà veure sencera. Això és més que una obra de teatre, és un esdeveniment gairebé, no? És un esdeveniment.
Ara la Mercè em riurà, però és que, clar, tenim en Francesc Marginet, que ve sovint els divendres...
És que t'anava a preguntar.
Clar, ens ve a fer de col·laborador. Clar. Com és dirigir Francesc Marginet?
Ara.
Encara no t'ho puc dir gaire, perquè he fet un parell de lectures només amb ell. Començo demà els assajos de mort d'un comediant.
Però promet o no?
Sí, si no li hagués donat el paper. Sí, no.
És una jove promesa del teatre català?
Crec que sí. Hi ha és bastant una realitat, però a partir d'aquí ho serà força més. Hi ha una cosa molt bonica, i que és el que em va fer decidir escollir-lo com a coprotagonista de l'obra amb el Jordi Bosch, que tenen una complicitat preciosa ells dos. O sigui, hi ha una... s'ajunten i salten xispes, i això és una cosa que quan no s'ha de crear, quan ja és or per un director, no? I molt adequat pel personatge, i amb el Jordi faran, i amb la Mercè faran meravelles.
Escolta, Mercè.
Escolta, Joan. Pregunta-li rapidíssimament, ara que deia, que és or per un director, que es deia Josep Maria, que és or per un director, no? Que ha de tenir un actor, una actriu, no? Per que ell s'hi fixi, i entenc que depèn del context, però hi ha algun requisit d'aquells de... que el Josep Maria digui, ostres, és que això és irrepetible, no? És únic, no? Que ha de tenir un actor perquè s'hi fixi Josep Maria Mestres.
Mira, ara és bona aquesta, eh? Me la pregunta la Mercè, trasllador la pregunta a Josep Maria, què ha de tenir un bon actor, una bona actriu, perquè s'hi fixi Josep Maria Mestres amb ell?
Ostres, quina...
Ara t'han deixat fora de lloc, eh?
Totalment. Depèn. Però màgia, o sigui, a llum. Llum i màgia. I que parli, com més bé parli, millor. Que tingui una consciència lingüística, que valori el text. No és un tema de... pot tenir accent, l'accent que sigui, però la consciència lingüística jo li dono molta importància, però sobretot la llum i l'ànima.
Que ha tingut llum aquesta entrevista?
Tota la del món. Tota la del món.
Que és pilot, ell. Mestres, moltíssimes gràcies. I pel viatge, perquè...
Tries,
escolta, Mercè, escolta, jo m'he aprofitat del tot ara.
Però ets un bandarra, eh?
Sí, ja em coneixes.
I com ens agrada coses. Que ho siguis.
Sí. Escolta, baixo jo ja, eh?
Home, sí, digui-li adéu al mestre.
Mestres, gràcies, eh?
Un plaer a tu.
Espera, el senyor taxista, deixa'm dir-li també adéu, que gràcies. Gràcies, eh? Mira, ja està. Gràcies ja està. Per l'hostel.
Bueno, escolta, Tries.
Digue'm.
Què, has disfrutat, ara,
mira,
eh?
Home, si ho heu dit. Mira, tu no sempre es comparteix un taxi amb mestres, saps el que vull dir?
Perdó, mira, ara que tu estàs... està plovent ja a Barcelona, aquí dalt.
No, està molt tapat, sí. Està molt, molt tapat, però encara no plou.
Però encara està aguantant,
tot.
Eh? Déu-n'hi-do quina conversa has tingut amb Josep Maria Mestres, el director dels directors, eh?
És un plaer sempre parlar de teatre amb ell.
Tu diràs. Sí.
Escolta, com ha deixat el Marginet, eh?
Sí, home, clar, és que ja ho saps, nosaltres som els primers que ens vam fixar amb ell, eh? Això que la gent ho sàpiga. Sí. Mira, li volia preguntar al mestre, bueno, preguntar-li no, li volia afirmar, però ja t'ho dic jo, per primera vegada t'ha deixat, en comptes de deixar tu fora de lloc al convidat, ell t'ha deixat a tu a lloc, eh?
Sí, m'ha deixat totalment al lloc, perquè deixa'm dir una cosa, li he d'agrair molt al mestres, que el mestre ens coneixem ja, deixem-ho dir, si no ho hauré fet, això, eh?
Sí.
Però ens coneixem ja una miqueta. Però és veritat que jo no l'havia avisat d'això del taxi. Per tant, li he d'agrair molt...
Li has d'agrair ara.
Sí, li he d'agrair molt que m'hagi deixat fer aquesta bajanada, perquè he vist amb el Raül, he vist que tenia el taxi parat, dic, calla, que aprofitarem. Aprofitarem. I ara, mira, esperar la Giró per aquí.
Molt bé. Bueno, escolta, doncs d'aquí res, connectarem amb la Giró, com tu deies, però això serà...
Ai, perdona, Mercè.
Què passa?
Bé, no, que quan tinc aquestes bogeries també m'agradaria agrair-li al José, el nostre tècnic,
sí.
Que també
et saluda,
no m'ha parat boig. Sí, de forma afectuosa, segur, com sempre.
Mira, un missatge per tu. No, però te'l diu internament. Vinga, va, Tries, va, t'esperem aquí a l'estudi. Vinga, que vagi bé. Déu-n'hi-do aquest fora de lloc que ens ha fet avui en Tries. El José, què et passa? Ja està registrat, el José. 6 minuts que passen de 2 quarts d'una. Fem res, una petita aturadeta i a la tornada. Joan Anton Català, una altra persona que té llum per si mateix, però ens parlarà d'aquest cometa, el cometa del segle, que està passant per casa nostra i ens explicarà doncs a què consisteix i si encara estem a temps de veure'l. Després d'aquesta petita pausa de no res.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí...
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa.
La solada, no sé què és...
no tens família per estar amb ells.
A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Radiofórmula. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí amb Mercè Raga.
9 minuts ja que passen de 2 quarts d'una. Rebem el nostre astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Però no us espanteu ara, amb el càrrec i els títols. Avui ve amb un tema molt senzill.
Joan Anton, suposo, espera't. Sí. És molt espectacular.
El dic jo, eh?
Digues.
A veure, cometa C/2023, A3, Sushinstan-Atlas.
Perfecte.
Sí, vols dir?
No. A veure, jo des del punt de vista del xinès no en sé, per tant, la primera part que has dit el Sushinstan, no sé exactament com es deu pronunciar, però està molt bé, Mercè.
Però el nom fa la cosa, per tant, exacte. Després ens ho explicaràs. De fet, en parlarem d'aquest cometa, que és més conegut com el cometa del segle, no us espanteu, però deixa'm preguntar-te primer per aquestes aurores boreals SAR, que van viure aquest cap de setmana,
i
que tu vas tenir la gran sort. De fet, jo estava, ho estava vivint a través de xarxes, gràcies a tu.
Val.
I a l'Aleix de Prades, superades. Perquè d'aquesta manera vau poder, per la gent que no podíem estar al lloc concret, doncs d'alguna manera vam poder veure aquestes aurores.
Hi havia predicció que arribés una tempesta solar molt important. De fet, s'havia catalogat amb una xifra de 4 sobre 5, que és igual que la que vam tenir al maig. I, a veure, hi havia certes possibilitats, cosa que no era segura, però jo vaig intentar acabar les coses de feina molt d'hora.
Ràpid, cap allò.
De seguida vaig agafar el cotxe, me'n vaig anar cap a Falset, que a veure els primers moments del vespre, i allà vaig veure claríssimament que sí que hi hauria aurores, perquè ja a simple vista ja es començava a veure. Vaig connectar de seguida amb l'Aleix per Whats, i ja està. Llavors em vaig passar la nit allà observant aurores, me'n vaig anar a dormir unes horetes, em vaig posar el despertador a 4:45 del matí, vaig tornar al lloc d'observació i continuaven aquelles aurores
tremendes
al cel. Sí, molt bonic.
I tu deies, tu ja veies que allà ja hi podia passar coses. Mm-hmm. Quins són els requisits, no?, perquè es produeixin aquestes aurores?
Bé, de fet, hem de tenir un cel net. El primer requisit és que ens arribi una tempesta solar. El primer requisit és que arribi un flux de partícules molt dens, ejectats per l'espai. A mi m'agrada dir que són com esternuts, a vegades ho m'ho he explicat, no?, que van molt direccionalment i que la Terra passi per aquell lloc en el moment en què aquestes partícules no s'arriben. I que aquest flux sigui molt intens, primera condició. Segona condició, que en el moment en què això passi sigui de nit aquí. Perquè si és de dia, no
ho podem veure.
Tercera condició, que tinguem un cel clar i net de núvols perquè ho puguem observar. I quarta condició, sort. Molta sort, perquè no sempre l'arribada d'aquestes partícules acaben saturant el camp magnètic de la Terra i fent que aquestes aurores, que cal dir que són unes aurores diferent, el mecanisme que les provoca és diferent a les típiques aurores dels països nòrdics, però sense entrar en tecnicismes, continuen sent aurores i és difícil que es produeixin en aquestes latituds. Per tant, és la combinació de tots aquests factors que ens fan que es puguin veure aquests fenòmens. I jo hi afegiria un altre factor, perquè vaig estar-hi pensant i vaig dir, que casualitat, no?, que al maig se n'hagin vist, que ara en tornem a veure, quan això són episodis històrics. I vaig arribar a la conclusió, potser no acertada, però que potser tenim un biaix positiu. I el biaix positiu és que avui tots anem connectats. Tots estem connectats amb xarxes socials, amb notícies, tots portem un mòbil, tots portem una càmera, tots mirem el cel. Quan se'ns diu que hi ha aquesta possibilitat. De manera que fa 30 anys, o 20 anys, això ningú no ho veia perquè passava desapercebut.
Clar.
Perquè probablement continuava passant de tant en tant, no són episodis molt freqüents, però entre que no estàvem informats, com sí que estem avui, que no sabíem on mirar, en quin moment mirar, no sabíem que es produïen aquests fenòmens, ni tampoc no portàvem càmeres, doncs això passava desapercebut, i avui és una cosa que és viral.
Clar.
Viral, i això fa que molta gent estigui pendent. Milers de persones estem pendents del cel, de les xarxes socials, i això fa que se'n vegin més del que un podria pensar que és habitual.
Serà habitual?
Clar, ara estem avançant cap a un màxim de l'activitat solar. Ho havíem comentat algun cop, el Sol té uns cicles d'11 anys en què passa d'estats molt tranquils, en estats en què s'emprenya, i en aquest moment estem directament dirigint-nos cap a una fase d'aquestes on el Sol està molt actiu. Molt actiu vol dir que aquestes emissions de partícules cap a l'espai seran més intenses i més freqüents. Per tant, és possible que en tornem a tenir episodis d'aquests, però s'han de produir aquestes combinacions que et deia abans, que és com una loteria, però podria ser perfectament que no
coneixem. Última pregunta que et faig, ja saps que soc molt pesada amb les aurores. Potser és alguna més anecdòtic que no pas científic, però el fet de que les imatges que hem pogut veure a les xarxes d'aquestes aurores boreals fossin més els colors, em refereixo a aquesta cromàtica, més de colors rosats, acostumats que potser a altres llocs són més colors més verds, d'alguna cosa.
Sí. És això que et deia, de que són unes aurores, el mecanisme que les provoca és diferent a les aurores més típiques. No? A les aurores més típiques el que es produeix és una... arriben aquestes partícules del Sol, que arriben carregades elèctricament, el camp magnètic de la Terra les captura, afortunadament, perquè serien perilloses per la vida, i les condueix cap als pols magnètics nord i sud. Allà interaccionen amb les molècules d'aire i ens donen les aurores boreals al nord i australs al sud, amb els colors típics que veiem, normalment verds, algun cop també vermelloses. Quan el flux de partícules és molt intens, aquestes aurores baixen una mica de latitud, però no pas fins a Catalunya. El que es produeix és que l'atmosfera es carrega d'energia, se satura també d'energia, atesa l'arribada d'aquestes partícules, i d'alguna manera l'atmosfera descarrega aquesta energia, provocant aquest fenomen que se'n diu SAR, que és un fenomen visual semblant a les aurores, de color vermell, i que sí que es pot veure a latituds més inferiors i que, a més, apareix normalment en forma d'arc. Són aquests arcs que hem vist aquests dies de color vermellós. Dit això, jo sempre li dic a la gent que no s'amoïni pels tecnicismes, perquè si no... No, però això no eren aurores, que sí que ho eren. Sí, però eren unes aurores de... Escolta'm, hem vist un fenomen visual que és tremendo, provocat per l'arribada de partícules del Sol, similar a les aurores, i, per tant, podem dir que hem vist aurores.
Certificat.
Sí.
Ara entrem en el cometa del segle. Jo només et diré un nom. Elon Musk.
Ai, mira que venia content, No sé. Venia content amb això de les aurores, dic que ara parlem del cometa, i ara va i em dius Elon Musk.
Què?
A veure, no li puc tenir cap simpatia en aquest personatge.
La Harker estava al·lucinada amb el que va passar ahir.
Sí, a veure, el que va passar ahir és tremendo des del punt de vista de l'enginyeria aeroespacial, que és capturar un cos de coet que cau en vertical, i a més una torre de comandament l'agafa en unes tenaces, diríem.
Sí,
i
complicadíssim.
Absolutament. És a dir, les innovacions que està fent SpaceX, la companyia aeroespacial d'Elon Musk, no tenen precedents.
Va.
Són tremendes. Dit això, el personatge és absolutament gris. És un personatge que el considero... no vull entrar en temes polítics ni altres raons, és igual, deixem-ho aquí. Com a personatge, per mi, Elon Musk ha caigut molts números, a pesar de que, i s'han de separar les dues coses, la seva capacitat, la capacitat de la seva empresa...
El que vam veure ahir és històric.
Històric, absolutament històric, sí. I continuaran fent innovacions. Aquesta gent té pasta... Té diners propis, també diners de la NASA, té ambició, té un objectiu molt clarament marcat pel seu fundador i propietari, per Elon Musk, i té un equip d'enginyers boníssim, boníssim. Per tant, continuaran fent innovacions tremendes.
Va, que vull que et posis content, perquè sé que aquests dies hem observat un altre fenomen molt espectacular. Times when you feel it kicking in the
sun.
Va, hora de parlar d'aquest...
Ara sí, ara sí, el cometa, mira, 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 aquest cometa.
Uau, aquesta és foto teva, sí. Ens està ensenyant el Joan
sí,
Anton.
Sí, sí.
Però això és mar... I des d'on ho vas veure?
Mira, jo aquests dies, clar, hem tingut núvols i, per tant, teníem el problema dels núvols i de les pluges, però vaig enganxar el...
Quina passada.
Sí, la nit de dissabte, el vespre de dissabte, jo estava a prop d'Olot, a un poble que es diu El Mallol, en una casa superbonica, una masia que es diu Massa el Barber. I la propietària, l'Irma, jo li vaig dir, escolta, Irma, perquè estàvem envoltats de muntanyes.
Tu nerviós, ja.
Sí, dic, des d'aquí estàvem a la vall d'en Bas, dic, aquí en una vall, i això no ho podré veure, perquè va molt baix sobre l'horitzó oest, el cometa. Vaig dir, on puc elevar-me? I em va dir, mira, puja a la carretera, la nacional, em sé que és la... ara no recordo, la 360 crec que és.
Sí.
Diu, puja, 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 fins al Coll de Canes, com si anessis de Olot a Ripoll, i allà segurament tindràs un... I sí, sí, vaig pujar al vespre, vaig trobar un indret fantàstic.
Ai,
va començar a venir alguns companys, també alguna gent que em veia per allà amb el trípode de la càmera, que s'aturaven.
I trobes el Joan Anton català i dius, aquí passarà alguna cosa grossa.
No, esperàvem que passés, oh, i sí, el cometa es va veure molt bé.
Es podrà continuar observant o no?
Sí.
Perquè és la pregunta que ens fèiem aquest matí, aquest cometa del segle.
Sí, el cometa cada dia que passa va una mica més elevat sobre l'horitzó oest al vespre, a la posta del Sol. Això és molt bo des del punt de vista de l'observació perquè, com sabem que la Terra gira i això fa que el cel aparentment giri en sentit contrari, tots els objectes surten per l'est i s'amaguen per l'oest, com més baix vagi un objecte per l'horitzó oest, menys temps el podrem observar abans no s'amagui. És com el sol que va caient i s'amaga, doncs el cometa ara va molt baixet. Cada dia que passa el cometa va més elevat, la qual cosa vol dir més hores d'observació, més possibilitat durant més estona que el podrem observar. Però, per contra, cada dia que passes és previst que l'objecte, ja s'ha començat a veure, perdi llum. Brilli una mica menys, perquè s'està allunyant de la Terra. I és com aquest equilibri. Per tant, durant els pròxims dies el podrem veure, sí, però no hem d'esperar gaire. No hem d'esperar gaire perquè, no sé, ara m'improviso, però igual d'aquí dues setmanes la seva llum haurà minvat tant que deixarà de ser un objecte visualment espectacular, excepte a través d'instruments, que continuarà durant força temps sent espectacular. El problema que tenim són les pluges, és la meteo. És un negociat que jo no el domino.
Tu no pots...
I aquest no podem
entrar,
saber exacte, però n'hi ha que sí, que ho dominen perfectíssimament, però que ens han dit que hi ha unes previsions no gaire
favorables,
bones des d'aquest punt de vista, per altra banda, molt favorables des del punt de vista de les pluges, que ens convenen.
També.
Potser més que veure aquest cometa. Segur que ens convenen molt més que veure aquest cometa, però que ens faran molt complicada l'observació del cometa en els pròxims dies. Però qui tingui cels nets a l'oest, a la posta de sol, ho pot intentar.
Posta de sol,
posta de sol. Després de que el sol s'amagui, mai mirar quan el sol està encara elevat, quan el sol s'amagui en direcció a l'oest, veurem el brillantíssim Venus, que està brillant molt aquests dies, que és el far que ens dirà on es troba el cometa. Perquè el cometa es troba a la dreta, però quan dic que la dreta és molt a la dreta de Venus, i això, baix, relativament baix, però ja va més elevat que Venus. Per tant, Venus, el veiem, val, ja tenim localitzat l'oest. Ara, molt més a la dreta de Venus, i força més elevat que Venus, allà és on veurem el cometa.
I aquest cometa, que té aquest nom en principi de llei, de C/2023, qui és? Què és el que veiem?
Això és un cometa. Un cometa són, normalment diem que són boles de neu bruta. Són objectes molt poc compactes, formats per pols, per roques, sí, però també per molts volàtils, gasos i components volàtils que estan congelats. Per exemple, gel d'aigua. Per exemple, diòxid de carboni congelat, monòxid de carboni, amoníac, metà... És a dir, molts gasos, que serien gasos en condicions normals, però que, atesa la fredor de l'espai, doncs dins d'aquests objectes estan formant sòlids, fragments de gels. Quan aquests objectes s'acosten al sol i s'escalfen, puja la temperatura i aquests volàtils volatilitzen, s'evaporen i se'n van a l'espai. I en fer-ho arrosseguen petites partícules de pols que acaben formant les cues dels cometes, que fet n'hi ha dues de cues, dos menes de cues, i això és un cometa. Per tant, el cometa pot passar desapercebut, pot vagar per al sistema solar durant milions d'anys, que és el que ha estat fent aquest cometa, i llavors ja quan visiten el Sol, quan entren a la part interior del sistema solar, és quan desenvolupen tot aquest procés d'escalfar-se, enviar gasos i partícules a l'espai i generar-nos aquestes cues que són tan boniques.
I ara sí, Joan Anton, explica'ns d'on ve aquest nom, perquè té un significat al darrere.
Sí, fixa't, un cop entens els noms aquests és com molt divertit, perquè allò sí, és com llegir matrícules o llegir, no? Dius, ara ja sé interpretar.
Clar, el José també deia, té nom de carretera, també.
Sí, també, una mica. Va, comencem. C barra.
Va, C barra.
Vol dir cometa.
Sí.
Si és un asteroide, és una A. Uh-huh. Per tant, C és un cometa. Barra 2023, vol dir que va ser descobert l'any 2023. Val? Una lletra, en aquest cas una A. La lletra indica la quinzena de l'any en què va ser descobert. A vol dir la primera quinzena de l'any, per tant, primera quinzena de gener. Si fos una B, seria segona quinzena de gener. Si fos una C, seria primera quinzena de febrer. Per tant, aquest és primera quinzena de gener, número 3, nombre consecutiu, ordre. Per tant, aquest és el tercer cometa descobert durant la primera quinzena de gener de l'any 2023. Així de fàcil. I després ve Sunshine-Atlas, que és el nom dels dos observatoris que de manera independent el van descobrir. Un és un observatori de la Xina i l'altre és un sistema automàtic de detecció robotitzat que tenim a Hawaii i a Sud-àfrica.
Veus, doncs, Atlas. Ja ho tenim. Farem parlar, sobre l'oreja de Van Gogh.
De... Ah, no, m'encanta, de fet,
l'Irene
recordo...
L'Irene Martínez, vols entrar també...
No, jo de la veritable, de l'original oreja de Van Gogh, que la posàvem al cotxe quan anàvem amb les nenes, que eren peques, recordo perfectament totes les cançons d'aquella època.
Doncs aquest cometes en el cielo, què són els cometes, Joan Anton?
Els cometes en aquestes boles brutes de neu que et deia són objectes molt antics, que es van formar durant la primera part del sistema solar i que provenen de dos grans zones d'aquest sistema solar. Provenen, per una banda, de la regió més externa, que es diu el núvol d'Oort, que és com una mena de bombolla. Bueno, directament és una bombolla que envolta tot el sistema solar format per bilions d'objectes gelats de totes les mides. N'hi ha de petits, n'hi ha de grossos... I allà estan, feliçment orbitant. Només que de tant en tant, per pertorbacions que hi pot haver entre aquests cossos o el pas pròxim d'un estel, es provoquen aquestes pertorbacions que fan que algun d'aquests objectes, com caigui, cap a l'interior del sistema solar. Llavors, cau, s'està durant milions d'anys viatjant, entrant a la part més interna del sistema solar, fins que arriba i ens provoca aquest fenomen del cometa visual. Hi ha uns altres cometes, i aquests cometes, perdó, tenen uns períodes molt llargs, tan llargs que potser no tornaran a passar mai més. Aquest, en concret...
80.000 anys, no?
Hi ha que diuen 80.000 anys, jo penso que no tornarà a passar mai més. És a dir, té una òrbita que ens fa sospitar que sortirà expulsat del sistema solar. Aquests són cometes que en diem de llarg període, però després tenim cometes com el Halley, de curt període, curt entre cometes, de curt període. Aquests cometes provenen d'una part més interna del sistema solar, el cinturó de Kuiper, que és la regió molt extensa on també hi viu Plutó i molts altres objectes. Allà també hi ha milions d'objectes que de vegades cauen cap a l'interior i formen aquests cometes que retornen menys anys. El Halley, doncs, en 86, crec recordar, anys, doncs té el seu període. Això n'anomenem cometes de període curt.
I el fet de que sigui també es digui el cometa del segle? O sigui, és...
Jo crec que són les ganes que tenim, Mercè. És dir, sí, jo vaig ser crític en aquest nom quan va començar a aparèixer mitjans i el vam començar a batejar com abans que realment es confirmés que seria un objecte espectacular. Cometa del segle, és que clar, per mereixer-te el nom del cometa del segle has d'haver transitat tot el segle. És a dir, serà quan acabi aquest segle que podrem donar aquest títol. Jo ja no el podré donar. Però vull dir que podrem donar l'honor a l'objecte i direm aquest va ser. Perquè, tot i que aquest és xulo i és espectacular, res no ens diu que no puguem tenir un objecte encara molt més espectacular, com de fet hem tingut a la història recent. No?
Ens queden pocs minuts, però jo et volia preguntar també avui si la vida d'un cometa no és fàcil.
Gens, no és fàcil la vida de res.
De res,
No, i aquests objectes ho tenen malament perquè al ser poc compactes els hi costa sobreviure a la prova de foc. La prova de foc d'un cometa és el seu pas pròxim pel Sol, pel periheli, que és el punt de la seva òrbita més acostat al Sol. Allà, com deia abans, s'escalfen. Depenent de l'òrbita, depenent de com de lluny passen del Sol, aquest escalfament pot ser tan fort que l'objecte es fragmenti totalment. És a dir, que, per entendre's, es desfaci i no sobrevisqui ni un primer pas pel voltant del Sol. Aquest és un dubte, per cert, que teníem d'aquest cometa, si sobreviuria al seu periheli. El seu periheli va ser el 27 de setembre, i sí, ha sobreviscut, i per tant hem pogut veure aquest cometa, però... És un mal moment pels cometes, aquest pas pel periheli. I ja et dic, hi ha molts cometes que no sobreviuen. Intenten passar un cop i no se'n surten.
'cause we're all just protons, neutrons, electrons that rest on a Sunday, work on a Monday, and someday soon we'll be singing the old tunes.
3 minuts per arribar al punt de la una amb Joan Anton Català, repassant la vida d'un cometa, concretament.
Que no és fàcil.
Que no és fàcil, ja ens ho ha confirmat. I ara ve una comparació que farà que la Vanessa estimi els cometes, encara
sí,
més.
Sí, ho sé, i quan ho vaig posar al guió vaig pensar en ella. Sí.
Justificant-ho, perquè amb qui t'agrada comparar els cometes, Joan Anton?
Amb els gats. Però no és que a mi m'agradi, és que en astronomia es fa molt sovint. Es fa sovint, perquè la frase o la comparativa la va crear, sembla un astrònom que es diu Levi, que a més és un gran descobridor de cometes. En diem que els cometes i els gats s'assemblen en dues coses.
A veure.
Tots dos tenen cua, sí. I tots dos, i en això no sé si estarà d'acord la Varesa, tenen un caràcter que no es pot predir. Què volem dir amb això? Volem dir que un cometa podem saber exactament la posició del cel on es trobarà. Quan calculem la seva trajectòria, podem saber que es veurà en aquesta posició del cel, que, a més, demà haurà canviat. Tot això ho podem saber, on es troba. El que no podem saber amb tota seguretat és quanta llum farà. Perquè, com que et deia abans, es fragmenten molt fàcil i emeten aquests gasos a l'espai, tampoc no coneixem exactament quina és la composició de cadascun individualment d'aquests objectes, no podem predir, com sí que podem predir, però no podem assegurar com quants de gasos aniran a l'espai, com quanta pols s'arrossegarà, com de grosses seran les cues que formaran i, per tant, quanta llum reflectiran. Quanta llum emetran i podrem veure...
Que sigui més visible, no?
Correcte. I hem tingut fracassos, a vegades, no? Prediccions d'aquest cometa serà la rapera perquè passarà molt a la costada...
I després
ha fracassat. I al contrari, hem tingut cometes que ens han sorprès absolutament i que sense esperar-ho s'han convertit en espectacles en el cel. Per això diem que és molt difícil predir aquesta llum que faran els cometes, a pesar que sabem perfectament la seva posició i la seva òrbita.
Per tant, Joan Anton, quan tinguem la previsió de que arriba un cometa, hem d'estar amb els ulls oberts, perquè no sabrem mai què acabarà passant.
Mira, és el mateix que les aurores, és el mateix que la pluja d'estels, jo no me'n perdria cap. Jo no em perdria cap oportunitat de mirar el cel. Per això és molt important estar informats i seguir aquestes notícies i estar a les xarxes socials i seguir programes com aquest, perquè és la millor manera de decidir, llavors tu pots decidir i pots dir, doncs me la jugo i avui surto a veure'l, no? Perquè si no te'l perdràs segur. És el mateix que les pluges d'estels, no? Jo no em voldria perdre aquella pluja d'estel que sigui, sí, la pluja d'estels del segle. Jo no me la voldria perdre. Per tant, s'han d'anar a mirar les pluges d'estels, igual que els cometes.
Qui no juga, no? Qui no arrisca...
Exacte, no guanya, sí, sí.
No pisca res. Joan Anton, gràcies,
A vosaltres.
Vinga, que nosaltres hem enganxat aquest cometa del segle. Arribem al punt de la una. La Júlia ens posa al dia. Joan Anton, fins la setmana vinent.
Això mateix.